Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de dues dècades de lluita i una intensa batalla judicial, semblava que no hi havia res a fer. De fet, demà havien d'entregar les claus de les parades a l'Ajuntament de Barcelona. Parlo dels antics ocellaires de la Rambla. Demà era el dia en què els havien de desnonar, però la justícia ha capgirat el guió. Un jutjat de Barcelona ha suspès in extremis temporalment aquest desnonament fins que hi hagi una resolució definitiva. Ha admès la petició d'un dels paradistes i el conflicte torna a quedar en stand-by. Els antics ocellaires van deixar de vendre animals el 2009, es van reconvertir en parades de gelats, dolços i records, però ara fan nosa a l'Ajuntament en la remodelació que s'està fent de la Rambla. Els propietaris de les parades estan disposats a marxar si el recol·loquen en un altre lloc, però no estan disposats a perdre la feina. De moment, la justícia els permet guanyar una mica més de temps. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Això en un dia en què ha fet molta calor, s'ha fet esperar, però ha arribat i de valent. Avui s'han superat els 30 graus en molts punts de Catalunya, 37 en algunes poblacions de Ponent, però és que demà la temperatura pujarà més, sobretot a l'Empordà, on es poden fregar els 38 graus. A la resta, tret del litoral, es quedaran al voltant dels 35. I no sé si és una bona o una mala notícia, però seguirem així fins divendres. Aleshores ja la temperatura comença a baixar una mica i el cap de setmana serà més fresc. Doncs calor important de dia i de nit. I a les carreteres, doncs, sapiguem si hi ha problemes per circular aquesta hora. Li preguntem a la Sílvia de l'Amo. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Tarda complexa en dues rondes. La ronda del litoral ha tingut alguna incidència i encara en aquests moments, tot i que no hi ha cap afectació, hi ha 8 quilòmetres en sentit Trinitat i 10 en sentit contrari, en sentit Llobregat. Pel que fa a la B20 i arran de les obres de cobertura, també lentitud en ambdós sentits de la marxa. Fem un repàs ràpid de les altres incidències. Accessos sud amb problemes a la 2 a Sant Joan d'Espí, com també a la B23. En el cas dels accessos nord, aturades a la C33 i C58 per accedir al nus de la Trinitat, però també la C17 en sentit Barcelona i a la C16 per unes obres a Terrassa en sentit Manresa. I pel que fa a la resta de vies, en que de moment tranquil·litat, però demanar-vos, com sempre, molta cautela.
I de seguida parlarem d'ofegaments a les platges i piscines, un tema, per desgràcia, recurrent de cada estiu. I coincideix, a més, amb l'última víctima, un nen de 7 anys que ha mort a la província de Lleida ofegat a les piscines municipals d'Alcarràs. Avui, justament, el Departament d'Interior ha presentat una campanya per evitar aquests ofegaments, fent una crida a la prudència i al sentit comú per gaudir de l'aigua amb seguretat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
¿Dejarías tu canario al vecino de la manada de gatos salvajes y a tu suegra en casa de los civilizados de tus sobrinos? vas a coger el avión, aparca tu coche en Air Parking Mundiauto, la forma más segura, cómoda y económica de aparcar tu coche al lado del aeropuerto de Barcelona. Más información o reserva en aeroparkingmundiauto.com. Aeroparking Mundiauto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fe ignigo? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Momentos con Luis Rodríguez.
Momentos. Momentos de momentos.
Momentos de Luis Rodríguez.
La trobada de cada nit.
Ha començat l'estiu i hem de tornar a parlar d'ofegaments a platges i piscines. L'últim cas, malauradament, un nen de 7 anys que es va ofegar ahir a les piscines municipals d'Alcarràs, al Segrià, i que ha mort aquesta mateixa tarda. L'Ajuntament d'Alcarràs ha decretat 3 dies de dol oficial. Ja en portem 8 víctimes mortals, 5 a platges i 3 a piscines, però és que l'estiu passat vam arribar a les 36 persones ofegades que van morir. Precisament avui la Conselleria d'Interior ha presentat la campanya A l'aigua risc zero perquè tots prenguem consciència i es puguin evitar aquests ofegaments en platges i piscines. Ens ho explica Lian Ledesma.
Fins ara 7 persones han perdut la vida aquest any, 2 en piscina i 5 al mar. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència i al sentit comú durant la presentació de la campanya Sitges, recordant així la importància de seguir consells bàsics de seguretat.
Doncs justament les campanyes són per això, és a dir, per conscienciar-nos i perquè allò que és de sentit comú doncs ho practiquem, no? Que és que a la platja doncs, un nano no es pot banyar sol i el nano ha d'estar vigilat i que si no et trobes bé no hi has d'entrar i que si la mar està moguda i hi ha molt de vent doncs no hi has d'entrar. I aquests consells es fan i aquesta vocació que té justament aquesta campanya és preventiva, és per informar, per conscienciar.
Per difondre la campanya s'ha creat un vídeo i es distribuiran 100.000 ventalls amb els principals consells de seguretat. L'objectiu és conscienciar la població perquè apliqui el sentit comú a l'hora de gaudir de l'aigua i així minimitzar els riscos d'ofegament. Elena també ha destacat l'esforç dels ajuntaments.
I a l'aigua risc zero doncs, és un missatge de conscienciació a la ciutadania. Els ajuntaments hi posen molta energia i molts recursos perquè això no passi. Ho fan amb, doncs, posant serveis de vigilància i de socorrisme per a la gent doncs, que pateix incidents.
L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha ressaltat la necessitat de campanyes preventives per conscienciar la ciutadania sobre els riscos i oferir consells per gaudir de les platges amb seguretat.
I a la programació de COPE Catalunya hem escoltat avui diverses veus que alerten que mai s'ha d'intentar un rescat sense els mitjans i la perícia per fer-ho. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
I a Herrera en COPE, què ens ha dit el coordinador de platges de la Creu Roja a Tarragona? A veure.
Sí, l'Oriol Román, que ha destacat la importància sempre de seguir les indicacions dels socorristes per garantir la seguretat a les platges. Román ha explicat que tot i que pugui haver-hi bandera verda, per tant, en aquest cas, la bandera que ens permet el bany, també cal prestar atenció on som i si especialment som a prop d'una zona de roques que poden ser perilloses. També ha subratllat que molts banyistes, malauradament, encara no respecten els colors de les banderes, sobretot en oportunitats dels visitants estrangers, cosa que pot posar en risc la seva pròpia seguretat i també després la dels mateixos socorristes.
Fer cas a les indicacions dels socorristes, perquè encara que hi hagi bandera verda, per exemple, les roques són un punt una miqueta més perillós, no? Que si ens banyem al centre de la platja, i el color de les banderes. Això és molt important. Que ara ens trobem amb algun usuari que no respecta el color de la bandera, o bé per desconeixença, o bé perquè, sobreestima les seves possibilitats físiques i ell pensa que pot i realment no és així.
aquesta arrogància a vegades d'algun banyista, no? De que es creu que és més fort i després arriben els problemes. Parlei de la desconeixença, però crec que en aquest cas ha estat molt benèvol, perquè tothom sap doncs, que amb una bandera verda es permet el bany, amb una groga amb precaucions, sempre amb moltes precaucions, i la vermella està prohibit. Per cert, que amb l'ús d'inflables únicament es permeten amb bandera verda, ja que el vent pot arrossegar-los fàcilment cap a dins del mar, i si es detecta algú en perill i no hi ha vigilància, el protocol és trucar immediatament al 112.
I Sergi, també parlem del número elevat de rescats, que la temporada d'estiu és gairebé de 3 al dia, no?
Sí, perquè han parlat a migdia a COPE amb la cap de Servei i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, la qual ens ha alertat d'una altra xifra. Aquesta no surt als mitjans de comunicació. Diàriament no significa en aquesta casa cap pàgina al diari ni tampoc cap espai als espais informatius de ràdio i televisió, però són diàries. Són els rescats. Gairebé 200 durant dos mesos, juliol i agost. Això ens dona amb una fàcil divisió gairebé 3 diaris. Montse Font alerta que els rescats són molt habituals.
Hi ha també els rescats, i els rescats són persones que s'han tret de l'aigua i que no s'han ofegat. Correcte. O sigui que no només és l'ofegat mortal, sinó la xifra elevadíssima de rescats que hi ha amb la temporada d'estiu que fan a les empreses de socorrisme, i estem parlant igual de 100 i pico, 200 rescats aquàtics per temporada, i això és molt, eh?
És molt. 200 rescats aquàtics és molt. Sí que hi ha milers i milers de banyistes cada dia i que, per tant, el tant per cent global potser sigui mínim, però 3 rescats diaris que no surten mai als mitjans de comunicació, ja l'ensurt i el dramatisme que significa, evidentment, doncs, ja és una situació a tenir-la en compte, perquè tothom anem amb precaució quan entrem doncs, a la mar o també amb una piscina amb el problema de les caigudes. Perquè han parlat amb la Montse Font d'una situació molt concreta, Yolanda, la pitjor de totes, plena de dramatisme, però que a vegades es produeix. Hi ha alguna persona a l'interior del mar i no pot sortir. Nosaltres estem a la platja, què fem? Es potencia i s'amplifica el dramatisme quan és un familiar i ràpidament doncs, volem entrar a recuperar-lo. Però malauradament moltes vegades informem que hi ha 2 víctimes o que fins i tot la persona que ha entrat doncs, al mar per recuperar a la primera persona doncs, no ha tingut les forces suficients per sortir ella de l'aigua. Montse Font ha estat categòrica. Primer trucar al 112, si no hi ha cap socorrista a la platja, i després s'ha de tenir molt en compte què es fa abans d'entrar a la mar.
Nosaltres sempre diem que el primer que s'ha de fer quan detectes que hi ha una persona que s'està ofegant a dins de l'aigua és avisar el 112, l'112. I si hi ha socorrista, per suposat, avisar el socorrista. No tothom està preparat per llançar-se a l'aigua a rescatar ningú. Per tant, el fet de que ens llancem a l'aigua amb l'intenció d'ajudar alguna persona que està dins de l'aigua no pot ser només que no puguem rescatar la persona, sinó que ens hi quedem tots dos. Intentant atreure algú que s'està ofegant, molta prudència si no tenim suficients habilitats o coneixements. Desgraciadament i malauradament hem vist que aquestes circumstàncies que es donen doncs acaben amb totes dues persones mortes, i això és molt trist.
El més important és evitar doncs, que aquestes circumstàncies pugui produir, complir amb la normativa, anar amb tranquil·litat, en disfrutar del bany, ja sigui a les platges, ja sigui doncs, a les piscines, com sempre, amb la màxima prevenció i a gaudir-lo. Els rescats doncs, a les platges, els rescats a la mar que augmenten, i això està provocant doncs, aquest inici de la campanya del Risc Zero.
Molt bé, doncs cada any, cada estiu, hem de parlar d'ofegaments a les platges i piscines i insistir, com tu deies, Sergi, sobretot en la prudència i en el sentit comú. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà, Yolanda. Bona tarda.
Precaució a les platges i també a la muntanya, perquè l'estiu anima igualment a molta gent a fer rutes per la natura, de vegades una mica alegrement, sense tenir tota la informació necessària. Doncs a partir d'ara, els amants de la muntanya podran saber, abans de començar una ruta, doncs, si hi ha alguna situació de perill o avisos meteorològics que recomanin evitar fer aquesta sortida. És una informació que arribarà al telèfon mòbil i que serà possible gràcies al conveni de col·laboració excursió que han signat Protecció Civil i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. I parlem justament amb el president d'aquesta federació, que és el Jordi Merino. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs aquesta informació que jo deia, que rebran els excursionistes al seu telèfon mòbil, serà en el cas dels que estiguin federats. Crec que hi ha uns 44.000 més o menys, però això no s'aplicarà en el cas d'una persona particular o d'una família que surti al cap de setmana a la muntanya o que vulguin fer una excursió a títol individual, no? Això és el primer que hauríem de deixar clar, Jordi.
Sí, sí, el conveni que hem signat, perquè clar, al final nosaltres controlem la nostra massa social, que són els 45.000 socis que tenim, que són els 45.000 federats, i aquests sí que els tenim controlats per les activitats que fan i, òbviament, doncs, perquè tenen una llicència federativa. Clar, la resta de gent que fa activitats al medi natural, doncs, òbviament, és molt difícil de controlar. I, bueno, i aquest pas és important, doncs, perquè la gent, pel tema de seguretat, quan surtin a la muntanya, doncs, donar aquest pas de la seguretat, no?, que és una de les fonts importants perquè no n'hi per minimitzar el rescat de muntanya.
Exacte. I com funcionarà aquesta alerta, Jordi? És a dir, la persona o el grup que surt a la muntanya ha de notificar primer la ruta que farà i és llavors quan rep l'alarma si és que hi ha algun problema o algun perill, no? Com funcionarà?
Sí. Correcte, n'hi ha una fitxa que hem confeccionat directament en Protecció Civil. És una fitxa que l'entitat excursionista ha d'omplir en el telèfon del responsable i en els telèfons de les persones que participen en aquella activitat, i això va al centre d'emergències. I en el centre d'emergències, doncs, si s'activa qualsevol de les alertes que té, per posar exemple, l'INUNCAT, el NEUCAT, el BENCAT, totes les activitats, diguem-ne, tots els protocols que n'hi ha d'emergències, o un pla alfa 1, 2 o 3 per risc d'incendis, doncs, al moment, rebran aquest SMS al mòbil, no? Tant la persona responsable com la gent que participa a les activitats.
I fins ara entenc que aquest sistema no existia, no? És a dir, l'excursionista s'havia d'informar pel seu compte, doncs, buscant dades, per exemple, del temps o de la situació de la zona on volia anar, no?
Sí, això és una millora no només tecnològica, que ja ho tenia la Protecció Civil, perquè això ja van fer un pla pilot al seu dia i que està funcionant en els campus d'estiu en el Departament de Joventut, i va funcionar, i bueno, ja portem un parell d'anys treballant, doncs, perquè ho tinguin en l'àmbit de l'excursionisme, no? A nivell nacional, doncs, sí que n'hi ha algunes petites alertes que fa, per exemple, parlant amb el president de l'altre dia, el president de la Federació Balear, doncs allà sí que tenen unes alertes si fa mal temps, que li arriba, però li arriba a tota la població, però concretament, doncs, que arribi al federat i a la persona que està fent l'activitat i en aquest lloc concret, fins ara a nivell nacional no ho tenien, i és un pas important, doncs, per la, com he dit abans, no?, per la seguretat de la muntanya.
Exacte, doncs aquest sistema, com tu dius, dona més seguretat als excursionistes que puguin fer, per exemple, rutes més complicades, però imagino que també ajuda als serveis d'emergència a tenir localitzada la gent en cas de que hi hagi algun problema sobtat, no?
Sense cap mena de dubte, perquè al final sabràs en tot moment on està la gent, quina activitat s'està fent, i si tens que fer qualsevol recerca o tens que fer qualsevol sortida, doncs saber concretament on estan, no? I això és molt important a tots els cossos. Al final és interactuar en els diferents cossos que intervenen en els rescats de muntanya, sigui en aquest cas a Catalunya Mossos d'Esquadra o Bombers a través del GRAE, inclús també els agents rurals, tothom tindrà la mateixa informació, i això en temps real doncs facilita molt una extracció o una situació complicada, no?, que fins ara ens hem trobat moltes vegades i ningú, a no ser que consultis la Meteo, com he dit abans, o tenim un portal que és el Meteo Muntanya, que està la informació, doncs els cossos de seguretat no poden identificar on està la gent concretament.
Sí, imagino que amb aquestes alertes ja no hi poden haver excuses, no?, perquè clar, si tu comuniques la teva ruta, reps un missatge alertant de que hi ha algun perill, i tot i això decideixes mantenir l'excursió, estaríem parlant d'una decisió imprudent, no?, en aquest cas.
Bueno, sí, imprudència n'hi ha moltes, i la veritat, doncs, que nosaltres també expliquem moltes coses a través de la nostra web, a les xarxes socials, no?, i també tenim una aplicació de la federació que quan hi ha alguna coseta d'aquesta també ho expliquem, no?, però al final és una decisió de la persona, no?, perquè al final si ja dius, escolta, a veure, no vagis allà, que fa mal temps, que tindràs el que sigui, posem el cap del NEUCAT, que escolta, que tindràs el tramuntana, tindràs el que sigui, no?, qualsevol efecte meteorològic, home, doncs, queda't a casa o fes una altra activitat en un altre lloc, perquè tenim la sort que a Catalunya tenim molt espai per fer qualsevol activitat a la muntanya o a la platja també, i escolta, i no fa falta que surtis, no?, perquè al final, sempre ho diem, al final, el risc zero a la muntanya no existeix, no?, i aquí el que intentem és que el practicant de l'excursionisme, i en aquest cas ara comencem amb els nostres federats, doncs el risc zero ho minimitzi una mica més, no?, i aquesta informació és molt important tant pels cossos de seguretat que intervenen al rescat com pel propi excursionista que fa l'activitat.
Clar, i Jordi, quan es produeixen rescats a la muntanya, m'acostuma a passar amb excursionistes esportistes professionals que van molt preparats però que potser doncs, pequen d'un excés de confiança, o amb persones que surten doncs, mira, a passar el dia a la muntanya i que per desconeixement no tenen prou en compte les recomanacions bàsiques. Quin d'aquests dos perfils és més habitual, Jordi?
Generalment és el segon perfil. El primer perfil, doncs, la veritat, doncs, que si té un accident o té algun rescat, doncs són més tècnics perquè són gent que fa una activitat més tècnica, no? Sobretot en l'àmbit de l'escalada o d'excursions d'alta muntanya, no? Bastant més preparats i, bueno, i poden cometre també errors o no planificar o tindre un accident, no? Com he dit abans, però sí que s'han trobat després de la pandèmia post-Covid, doncs que surt molta gent a fer activitat a la muntanya sense conèixer, doncs, el risc que té a la muntanya, que ho té qualsevol risc, com si fessis qualsevol altra activitat, però, clar, aquí sumes també un terreny, doncs, que és una mica hostil, perquè pot canviar la meteo en qualsevol moment, en 10 minuts, i després, doncs, home, que el sistema d'emergència no és com una ciutat que pot vindre l'ambulància en qualsevol moment i recollir-te, no? Que allà s'ha d'activar uns equips de rescats importants, posant riscos també moltes persones, doncs, que estan treballant per aquesta activitat i que ho faran, no? Perquè per això estan al curs de seguretat, no? Per trucar al 112 que vinguin a rescatar-te, no? Però el que sí que hem notat és un increment de rescats en muntanya, en activitats, doncs, de gent, doncs, que fins ara no sortia a la muntanya o que no valoren el risc que hi ha a sortir a fer una activitat al medi natural.
Doncs està clar que la millor recomanació, si anem a la muntanya, doncs és ser prudent i no pensar que ho tenim tot controlat i que no ens pot passar res, perquè de vegades, com tu dius, doncs hi ha imprevistos. Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé, Jordi. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I després de la publicitat et parlaré d'una prova pilot que s'ha posat en marxa per gestionar millor els conflictes quan hi ha un accident de trànsit. Reuneix a les parts implicades en l'accident perquè cadascú pugui dir la seva, puguin demanar perdó o demanar explicacions, i a través d'aquesta mediació, doncs, sigui més fàcil passar pàgina. De seguida en parlem.
Gazpacho y salmorejo la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hola, que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cada dia es produeixen accidents de trànsit a les nostres ciutats. És un tràngol, tant si som el causant o la víctima del sinistre, que no sempre és fàcil de gestionar. El causant de l'accident es pot quedar, doncs, amb un sentiment de culpa, i la víctima segurament es queda amb moltes preguntes per fer per poder passar pàgina. Doncs per ajudar a gestionar aquests conflictes arran d'un accident de trànsit, s'ha posat en marxa una prova pilot molt interessant impulsada pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i la Guàrdia Urbana. Volem entrar en detall i saber més d'aquesta prova pilot i ho fem en companyia del Carles García Roqueta, que és advocat, expert en mediació i responsable del Centre per la Resolució Alternativa de Conflictes de l'ICAP. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant d'una mediació i, evidentment, les dues parts suposo que han d'estar d'acord, això d'entrada. Per explicar-ho d'una forma didàctica, Carles, quan es produeix un accident de trànsit, en quin moment entra en joc aquest protocol de mediació? No sé si és en el mateix moment de l'accident o és ja posteriori.
Sí, fixa't, sí. Entra en joc el fet de poder treballar amb eines de la mediació, eines mediadores, el que anomenem un procés de justícia restaurativa. Hi ha una unitat, en aquest cas investigació i prevenció del que és l'accidentalitat, no?, de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que aquesta el que farà serà determinar quins casos poden resultar més susceptibles o menys susceptibles per entrar en aquest programa pilot de justícia restaurativa, com et comentava, i d'aquesta manera poder procedir a informar a les parts de les seves característiques, de quines possibilitats poden tenir, tant la víctima com el victimari. Quan aquestes parts ho han entès i volen participar d'aquest programa, què és el que fan? Contacten amb el centre ADR, en aquest cas amb el centre ADR del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, on se'ls informa de forma ja molt més detallada, més concreta, de com anirà aquest procés, que sí que anomenem mediació, i s'efectuarà acte seguit una designació de quin mediador posaran el seu càrrec. Pot ser un mediador o pot ser més d'un mediador, És a dir, en funció de l'assumpte, en funció de la temàtica, és possible que poguéssim anomenar a dos companys. A partir d'aquí, la persona o les persones mediadores, què fan? Ja convocaran a les parts, a les sessions corresponents, que poden ser sessions de mediació, cercles restauratius, o al final aquella eina, aquella tècnica que considerem més... més encertada per tirar endavant i poder aconseguir aquesta reparació respecte a les persones que s'han sentit o que són víctimes de situacions traumàtiques i que estan provocades per un accident de trànsit. El nostre degà, el Jesús Sánchez, de fet, era una iniciativa que li interessava molt dur a terme per apropar-se encara molt més a la ciutadania. En aquest cas, tant víctima com victimari, apropar al ciutadà els serveis que es poden oferir des del nostre col·legi professional.
Clar, imaginem que les dues parts estan d'acord en fer aquestes sessions, arriba aquell dia, aquestes dues parts arriben a aquella sessió, llavors com es gestiona una trobada d'aquestes? Vull dir, cadascuna de les parts exposa les seves inquietuds, això ho dirigeix un psicòleg, un advocat, com funciona una d'aquestes sessions?
En aquest cas és a través de companys advocats, tenim un torn de persones col·legiades que estan adscrites al nostre centre de RICAP i que tenen coneixements de la mediació dins de l'àmbit de la justícia restaurativa i que estan dins d'aquest pla pilot. Et puc avançar que som entre 15 i 20 companys que formem part d'aquest pla i que l'estem treballant de forma directa. Fixa't que la majoria d'ocasions aquests assumptes, i els que ja estem treballant, ja en tenim alguns en marxa, va molt més enllà del que podria ser una reparació econòmica. Les víctimes d'un accident el que volen és poder tenir una interlocució directa entre les parts, segurament, amb el causant de l'accident, per poder demanar una sèrie d'explicacions que, de cap manera, potser en un procediment ordinari, podrien tenir. I ja et dic, va molt més enllà d'aquesta repressió econòmica. Ens trobem que necessiten una explicació, que una disculpa és el que més els hi agrada. I així és com ho estem visquent i ho estem vivint. No deixa de ser una manera de prendre consciència, consciència del que ha pogut passar.
Clar. Aquesta mediació entenc que, clar, no eximeix de responsabilitats penals si és que n'hi ha. Vull dir, pot ser un procés complementari al judicial o fins i tot aquesta mediació pot evitar que un cas determinat arribi als jutjats?
És una molt bona pregunta. Realment, tens raó, no substitueix la responsabilitat que pugui haver penal ni eludir-la, però sí que el que pot és provocar un atenuant, d'acord? Sobretot si s'entenen que són certes aquestes disculpes en funció sempre, insisteixo, de la casuística, però si el que veiem és que hi ha un empenediment, que hi ha unes disculpes certes, perquè del que estem parlant d'accidents de trànsit amb l'àmbit de la imprudència, Si aquí entenem que ha hagut un dolo, que ha hagut algú que s'ha fet de forma expressa, òbviament no seria una matèria amb la que nosaltres ens correspondria poder entrar o poder treballar. Per tant, si contem que pot haver algun atenuant i si així després doncs el jutge ho vol contemplar, doncs sí que podria existir. Però no substitueix la responsabilitat penal, ni molt menys, ni és per al·ludir aquesta pena que comentava.
Clar. I aquesta mediació, com dius, només es feia servir en accidents on hi ha ferits, no quan hi ha víctimes mortals?
Bueno, depèn. És a dir, si hi ha una imprudència, d'una imprudència i hi ha una víctima mortal, per què no? Per què no? Perquè probablement ens podrem trobar davant de preguntes amb aquest procés que la víctima, o els familiars en aquest cas, de la víctima, no podran fer dintre d'un procés judicial. Uh-huh. Entenent que, a més, no, això no substituirà, com bé preguntaves, Yolanda, uh-huh, aquesta responsabilitat penal o no la podrà eludir. Uh-huh. Per tant, jo abogo a perquè sí, eh? És a dir, sí que podem treballar aquests tipus d'assumptes.
Mm-hmm. Abans deies que la posada en marxa d'aquesta prova pilot és perquè havíeu detectat potser que hi havia una necessitat en aquest sentit, tant per part de les víctimes com per part dels causants dels sinistres. Hi ha processos en marxa, m'has dit?
Que heu començat... Ja estem tenint ja...
Potser és molt d'hora, no?, per fer un balanç o per dir si la cosa va bé o va malament. Ja...
És d'hora, sí, és d'hora, no? Mm-hmm. I de fet tenim un període de funcionament de 6 mesos, eh? Mm-hmm. Quan s'hagin acordat aquests 6 mesos, com a pla pilot que és, i que estic convençut que es mantindrà i que continuarà, es realitzarà una mena d'informe, mm-hmm, on podrem recollir aquestes dades, podrem presentar els resultats i podrem veure quins són els assumptes que millor o amb més facilitat es poden treballar. Això no vol dir que haguéssim d'excloure en cap, però sí que veurem quin és el número d'assumptes que millor es treballa. Uh-huh. Pensa que a l'hora de derivar estem parlant de processos que ja es poden valorar o que es poden entendre que són idonis, igual pel moment, si és més adequat o no per presentar-lo, per aquella voluntarietat que les parts ja estan predisposades en passar per aquest procés. És un procés voluntari, uh-huh, ningú està obligat, però és un procés d'ajuda i d'acompanyament. Uh-huh. Per això també està l'advocacia, uh-huh, per treballar aquesta ajuda i aquest acompanyament. El uh-huh Carles Pastor, al final, és l'intendent responsable, no?, de trànsit de la Guàrdia Urbana. Uh-huh. És amb qui hem estat parlant com a interlocutor durant tot aquest temps. Jo diria que hem estat un any llarg per a poder tirar endavant aquest pla pilot, aquest projecte, i poder-ho treballar de forma conscient. I ell ens deia, començarem amb una casuística d'assumptes que hem estat comentant de forma acompanyada i paral·lela entre les dues institucions, uh-huh, i pensem que servirà com un punt d'ajuda, uh-huh, importantíssim. A les reunions que pensa, hem tingut reunions on estava, doncs, en aquest cas, el responsable del centre DR, de l'ICAB, la Sofia Torres, uh-huh, estava també la Paz Vallès, com a diputada de la Junta de Govern, no?, especialista en penal amb aquesta matèria també d'accidents de trànsit i també com a responsable de la CRAG, i jo mateix com a advocat i com a mediador, i les casuístiques que estem treballant funcionaran molt bé. Mm-hmm.
Clar, dura 6 mesos, deies, aquesta prova pilot. Una vegada, sí, es faci un balanç, si la cosa ha anat bé, us plantegeu extendre-ho arreu de Catalunya o l'àmbit serà Barcelona?
Per part nostra serà Barcelona, i des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, com diu el nostre degà, Jesús Sánchez, ajudarem a qualsevol col·legi, a qualsevol company que vulgui extendre-ho, col·legi professional, arreu. Per tant, penso que aquesta prova pilot ha de servir perquè això s'extingui quan més millor. De fet, ja hem tingut trucades d'altres col·legis professionals, tant de Catalunya com de fora de Catalunya, per interessar-se en com havíem estat treballant aquest pla pilot i per demanar-nos, doncs, aquesta mena de suport, de quin acompanyament ens podeu fer des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per treballar-ho nosaltres a les nostres localitats.
Mm-hmm. Molt bé, doncs és una molt bona iniciativa. Veurem quin és el balanç quan acabi aquesta prova pilot, però vaja, d'entrada, que les dues parts d'un accident de trànsit puguin parlar i puguin d'alguna manera fer net, doncs ja és un bon objectiu. Carles García Roqueta, advocat, expert en mediació i responsable del Centre per la Resolució Alternativa de Conflictes de l'ICAP. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i tornem a parlar d'aquí 6 mesos, no?, a veure com ha anat la prova pilot.
Doncs això t'anava a dir, seria fantàstic, escolta, que ens emplacem a 6 mesos vista.
Exacte.
I que et poguessin dir, renovem aquest pla, no per 6 mesos més, per un any més.
Perfecte, doncs això serà una bona notícia. Gràcies, Carles,
fantàstic.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I no marxis, perquè de seguida et parlo de la història d'una família de Lleida en la que durant 3 generacions no ha nascut cap nena.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero no te lanzas porque las gestiones burocráticas te superan. No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales, desde la elaboración de los estatutos de la sociedad hasta el alta de la actividad. Todo de principio a fin, para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactar con Legalitas por teléfono o internet siempre que lo necesites. Ya sabes, si eres emprendedor y quieres crear tu propia empresa, llama a Legalitas al 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
I atenció a aquesta història que t'explico ara. A Bellaguarda, a Lleida, una foto del 90 aniversari del Ramon Mateu, de Cala Roser, ha captat l'atenció per un inusual detall. Només hi ha homes i nens. En 3 generacions de la família, cap naixement ha estat d'una nena, sumant un total de 18 homes. Ricard Álvarez, que curiós, oi? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, és curiós, sí. Mira-t'ho com tu vulguis, és molt curiós. Mira, es diu Ramon i, com bé deies, va fer 90 anys al febrer. Viu només amb el suport del seu fill Eugeni, que resideix també al mateix edifici. Avui a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, ha explicat precisament allò que es fa de vegades. Intentar predir si serà nen o nena quan la seva dona estava embarassada, i curiosament la seva sogra va predir que seria una nena. Això fa 62 anys, quan va néixer el seu primer fill, però no va encertar. I, de fet, tots els descendents fins ara han estat homes.
Pues la sogra sí que hi va pensar, perquè el primer que va néixer ja fa 62 o 63 anys. Ja ho va dir, diu, serà una nena, i tot de color de rosa ho hem de comprar. I això no ho han pogut veure.
Ell diu que el que porta pitjor és que la mare, o sigui, la seva dona, no viu per veure-ho. L'esposa del Ramon, que es diu Roser, va morir fa més de 40 anys. De fet, el cognom Mateu continua viu, i a hores d'ara ja amb 9 nets i 4 besnets.
Dos dels nets han tingut fills encara. Pues ja, jo, besnet, ja en tinc 4, jo. Hi ha un que en té 3, ja, el fill del gran, d'allà de Juncosa, que viu allà, doncs aquell n'hi ha 3 de nens.
El Ramon, com dèiem, als 90 anys, manté la seva vitalitat treballant diàriament al seu hort, on conrea diversos vegetals. El seu fill Eugeni destaca que el seu pare continua ajudant significativament en el manteniment de les oliveres. La família Mateu és coneguda pel seu dur treball, majoritàriament en l'agricultura i la construcció. L'Enric, que és el fill més gran, destaca aquest tret compartit entre tots els homes de la família. Però una curiositat més. Al Ramon mai li va agradar que cap dels descendents s'anomenés igual que ell.
Pues no m'ha agradat mai, que segur que no em penso que no han posat cap a ningú. Sí, sempre sí. Hi ha problemes a la família, sí. I en Ramon, i quin? No han posat mai en cap,
No, no,
perquè no ho he volgut jo, per això, però...
Per celebrar el 90 aniversari, la família va triar un restaurant a Llardecans i, malgrat l'absència de dones en 3 generacions, la família continua unida i tirant endavant. A les localitats de Bellaguarda, a Juncosa i a Sarroca, que és on resideixen els Mateu, els veïns solen fer broma sobre l'absència de noies a la família. Però el Ramon no es resigna i espera poder veure a la primera noia de la família.
Jo potser no ho veuré, però segurament que es deurà canviar això, perquè van fer aquesta continuació de nois i nois i nois. Estes estranyes doncs, clar.
Tot i aquesta coincidència en la descendència de només nois en tres generacions, sembla que no hi ha explicació científica al darrere. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el professor de genètica humana Joan Fibla, de la Universitat de Lleida, ens ha suggerit que aquesta tendència és una qüestió d'atzar i que una mostra de 18 persones és insuficient per a treure conclusions científiques.
És més aviat una curiositat, explicació científica més enllà del que podríem dir atzar estadístic no n'hi hauria, d'acord? Sí que és cert que el nombre d'homes nascuts en aquesta família és significatiu, però no deixa de ser l'explicació més factible és pur atzar.
Però a veure, Ricard, jo fins ara la veritat és que pensava que la probabilitat de que un nadó sigui nen o sigui nena era del 50%, no? Em sembla molta coincidència que dels 18 descendents no hagin escondit una nena a la família, no?
No, tens raó, però ja veus que no hi ha res més que atzar al darrere de tot això, perquè segons el doctor la probabilitat, com bé dius, és exactament això, del 50%.
Hem de tenir en compte que cada cop que es té un fill es té un 50% de probabilitat que aquest fill sigui un nen o sigui una nena, i cada cop que es té un fill es juguen aquestes probabilitats. Per tant, que de forma successiva en aquesta família hagi sortit la moneda del noi, doncs és possible dintre de les possibilitats que hi ha.
Però d'on ve aquesta probabilitat, doctor?
La determinació del sexe en els humans, val, amb altres espècies, és donada pel fet que les femelles presenten una parella de cromosomes X, que es denominen així, d'acord? Mentre que el mascle presenta un cromosoma X i un cromosoma Y. I és aquest cromosoma Y el que la seva presència en un embrió determina que aquest embrió serà un mascle.
I quin és el mecanisme pel qual es combinen els cromosomes d'una manera o d'una altra?
En la formació dels gàmetes, en la formació de la nova, del nou individu, el que succeeix és que la femella deixa anar un dels dos cromosomes X, d'acord? I, per tant, l'embrió rep un X de la mare, mentre que del pare pot rebre o bé un X o bé un Y. I aquest 50%, la probabilitat de que rebi l'X del pare i, per tant, que es combini amb l'X de la mare, doni una nena, i l'altra probabilitat és que el pare enviï un Y que juntament amb l'X de la mare donaran lloc a un nen. Aquest és el joc de probabilitats que es produeix cada cop que neix un nou nat.
Yolanda, ja veus que al final, pel que sabem fins ara, tot es redueix a un joc d'atzar, tot i que és veritat que hi ha certs estudis que diuen que hi ha una probabilitat molt petita, però un pelet més gran de que sigui noi en lloc de noia, però que això a hores d'ara encara no està comprovat científicament. De totes maneres, mira, com sempre es diu, i això crec que estaràs d'acord amb mi, quan una dona es queda embarassada, el que acabem pensant, crec que la majoria, és que és igual si és nen o nena. L'important és que vingui
bé, no?
Que vingui bé, que vingui sa i que la salut és el primer.
Exacte, la salut és el més important. Ara, et dic que el dia que neixi la nena d'aquesta família serà festa major.
Faran festa gran, evidentment.
Haurem de tornar a parlar, Ricard, aquell dia.
I tant que sí. Ho tenim apuntat.
T'espero d'aquí una estona, Ricard.
Gràcies.
Vinga, fins ara.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque. Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban. Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar.
tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán. Ajá.
A Barcelona, ciutat, hi ha gairebé 600 fleques amb degustació, un tipus de negoci cada vegada més habitual a les nostres ciutats, on podem comprar el pa, prendre un cafè, fer un entrepà o fins i tot menjar. Els restauradors ja fa molt de temps, fa anys, que venen denunciant que molts d'aquests negocis, d'aquestes fleques amb degustació, no compleixen amb la normativa i els fan competència deslleial. Segons el Gremi de Restauració de Barcelona, això passa en el 30% dels casos. I si està passant, diuen que és perquè les administracions deixen fer i tampoc es fan les inspeccions que caldria, a diferència del que passa amb el sector de la restauració. Doncs per tot això, el Gremi de Restauració ha decidit denunciar un centenar d'aquests locals, d'entrada perquè incompleixen l'ordenança municipal, tenen més cadires del compte i, a més, venen alcohol. Escoltem el director del gremi, el Roger Pallarols.
Aquestes dues infraccions, la d'accés d'aforament i la de venda de productes alcohòlics, és present en els 100 establiments que avui denunciem. Per tant, són infraccions generalitzades. Per altra banda, també detectem la venda de productes llunyans a l'especialitat alimentària. És habitual, com amb una fleca amb degustació, es veuen croquetes, es veu bacallà, es veu amanida, i això res té a veure amb l'especialitat alimentària, i també detectem de manera habitual l'ús de fórmules comercials que estan reservades exclusivament per la restauració, com són els dinars, els sopars o els menús.
És evident que aquest tipus de locals s'extén amb una certa facilitat. No són casos puntuals, com diu el Roger Pallarols, però és que, a més, tampoc no apliquen el conveni de la restauració als seus treballadors.
Amb aquests establiments que avui sumem i que avui hem denunciat, ja portem denunciats el 30% de totes les llicències que existeixen segons l'Ajuntament a la ciutat. Com us deia, no és un fet aïllat, és un incompliment generalitzat i sistemàtic. La proliferació d'aquests locals, com us deia, es deu a l'avantatge competitiu que presenten en relació a la plantilla. El dependent d'una fleca amb degustació cobra 400 euros mensuals menys que un cambrer, segons els nostres convenis col·lectius.
I per si això fos poc, ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, obre la porta a que els quioscos puguin servir cafès i menjar envasat. És a dir, que els 300 quioscos que hi ha a Barcelona es converteixin, segons el Gremi de Restauradors, en bars encoberts. Pallarols està d'acord en que s'ha de resoldre el futur dels quioscos, però no d'aquesta manera.
Que busquin una solució de viabilitat als quioscos, perquè és obvi que els quioscos, en la seva concepció original, no són viables per l'evolució del mercat mediàtic, però s'han de buscar solucions que no impliquin un intrusisme en el sector de la restauració.
El gremi recorda que ja va denunciar a principis d'any a 10 quioscos precisament per aquest intrusisme. I d'aquí un moment torna el Ricard Álvarez per parlar, en aquest cas, de multireincidència a Barcelona, i també l'Albert Díez, que ens acostarà tota l'actualitat esportiva.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar, que además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza. Y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Ven a Servión de Barcelona.
Barcelona, el concesionario oficial Honda más grande de la ciudad de Barcelona. Ventas, taller, recambios, boutique y motos de ocasión. Todo en el mismo sitio. Servihonda Barcelona. Visítanos en calle Llull 4749 de Barcelona.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Deu minuts i les 8, això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Barcelona té 526 multireincidents que van cometre l'any passat, gairebé 6.200 furts i robatoris. Són dades que es van donar a conèixer a l'última reunió de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar ara fa uns mesos. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, la multireincidència és un problema greu i més comú del que ens agradaria en els darrers anys. Un exemple. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili de la Pineda, a Vilaseca, al Tarragonès. Coneixia els horaris i els moviments dels veïns i aprofitava la seva absència en aquestes segones residències per entrar als pisos. El lladre acumula fins a 14 antecedents policials. Un cas més, diari, que podem trobar a qualsevol municipi de Catalunya. Un lladre no roba només una vegada, insisteix amb el seu modus operandi i acumula delictes que són menors pel Codi Penal i majors per les víctimes, que a més li podem sumar l'ensurt i la indignació. La reforma del Codi Penal del 2015 va substituir el que s'anomenava falta com delicte lleu. Algunes faltes, és cert, que han desaparegut i que ara es sancionen per via administrativa. Una de les novetats d'aquella reforma és que els delictes lleus, entre els quals hi ha el furt, impliquen antecedents penals fins 6 mesos després de l'extinció de la pena. Tot i això, aquests antecedents penals per delictes lleus no es poden tenir en compte a efectes de reincidència. I aquí està el debat. On poses la pena d'entrada a la presó? Al robatori d'un mòbil? Als 10? O als 100 mòbils? L'Ajuntament de Barcelona ha proposat avui dimecres que es modifiqui la legislació i es reforcin els jutjats de la capital catalana per tal de lluitar amb més eficàcia contra els lladres multireincidents. El president de la Comissió d'Estudi per afrontar la multireincidència delictiva, Jordi Martí, explica que s'ha fet un pas endavant per trobar la solució a aquest tema.
Avui hem fet un pas endavant important de demanar que hi hagi un dia que sigui més a prop que més tard, un dia que les coses canvin i que Barcelona no té per què ser la ciutat de l'Estat on el fenomen de la multireincidència és més greu. Hi ha una situació històrica, hi ha unes raons històriques, hem aconseguit un consens important amb el reconeixement de la diagnosi d'aquest problema i ara el que farem entre tots és cadascú, amb el seu plantejament polític, amb les seves mesures concretes, plantejar aquelles reformes que facin que d'una vegada per totes Barcelona deixi de ser la ciutat més insegura de l'Estat.
És un problema greu i per això ha posat sobre la taula una bateria de propostes per lluitar amb més eficàcia contra aquest fenomen. Estem parlant, per exemple, de modificar la legislació per endurir les sancions a aquests delinqüents, de reforçar els jutjats a la capital catalana, però també de donar més acompanyament als multireincidents que es trobin en situació de vulnerabilitat. Tot plegat ho recull el document que aquest matí ha aprovat la Comissió d'Estudis sobre aquest fenomen i que ha comptat amb les aportacions de Junts, PSC, Partit Popular i Esquerra. Una de les modificacions al Codi Penal que es demana és que la multireincidència es consideri un agreujant. També es demana que hi hagi un tipus penal específic pel robatori de dispositius mòbils, però també es demana que reforcin la planta judicial a Barcelona, que es doni llum verd a la justícia de proximitat i en l'eix social que es despleguin mesures alternatives i altres recursos de suport en cas de persones que puguin cometre actes delictius lleus vinculats a la seva situació de risc o de vulnerabilitat. En tot cas, i durant la intervenció dels grups, el Partit Popular ha fet crítica. Crítica perquè altres ciutats espanyoles, amb la mateixa legislació i la mateixa lentitud judicial, hi ha menys reincidència. I per què es produeix això? Ens ho explica el portaveu dels Populars, Juan Milian.
Segurament hi ha una qüestió de ideologia que ha dominat les institucions públiques a Barcelona, a Catalunya, els darrers anys. Lamentablement, des d'algunes ideologies s'ha considerat sempre el delinqüent com una víctima, la víctima gairebé com un sospitós i a la policia directament com un culpable. I aquestes males polítiques ens han portat a un resultat nefast per a la convivència i per a la seguretat a la ciutat.
I des de Vox, Gonzalo de Oro diu que no se soluciona res si s'obvia una part del problema. I és que la majoria de lladres multireincidents són estrangers.
Con su silencio y la negación de sus propios datos, el efecto llamada ya no solo alcanza a África, también alcanza al resto de Europa, porque el delincuente actúa donde más fácil lo tiene. Y ahora mismo Barcelona es el epicentro y donde más cómodos se sienten, porque además los que mandan niegan la realidad. Són un xollo per als delinqüents.
I també diuen que cal aprofundir més en la interconnexió i compartició de les bases de dades dels cossos policials, així com continuar desenvolupant una major operativitat entre ells, desplegar recursos d'atenció i suport a les víctimes, especialment pel que fa a la facilitació de les denúncies.
Doncs està clar que la multireincidència continua sent una assignatura pendent a Barcelona i que calen mesures més contundents. Gràcies, Ricard. T'espero demà. Que vagi bé. Molt bona tarda.
Fins demà, bona tarda.
I després del Ricard Álvarez, arriba l'Albert Díez, ara amb tota la informació esportiva. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda. Bona tarda a tothom. Què tal?
Avui, Albert, ha començat la pretemporada al Barcelona.
Sí, sembla mentida, que hem deixat enrere la temporada passada amb tot el cas Xavi Hernández, que si no continuava, que després continuava, que finalment no ha continuat i ha donat peu i pas, en aquest cas, a l'etapa. Era Hansi Flick, que oficialment ha endegat avui, ha començat avui perquè el Barça ja ha tornat a la feina. És un Barça embrionari, òbviament li falten tots els internacionals, és a dir que el Barça s'ha posat a treballar amb les revisions mèdiques i amb família. Però vaja, millor que t'ho expliqui jo, que ho faci el nostre home Barça, sent l'ombra de Hansi Flick i els futbolistes en aquest primer dia. Víctor Navarro, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, companys. Un Hansi Flick que ha engegat ja veient els jugadors que tindrà aquesta pretemporada. Ho ha fet amb poca assistència, la veritat, perquè hi ha 13 internacionals que o estan encara amb les seves seleccions o han disputat Copa Amèrica i Eurocopa i han de descansar perquè tenen uns dies més de vacances. Si han estat 15 jugadors del filial. Destaquem, per exemple, Marc Casado, Doctor Ford o Mika Faye. També han tornat els cedits. Lenglet, a qui volen vendre, Ansu Fati, que es vol quedar, Pablo Torre i Julen Araujo, que marxaran cedits, i estaven els jugadors que ja hi eren la temporada passada amb Xavi Hernández, Víctor Roque i Íñigo Martínez, per cert, no inscrits encara a la Lliga, Oriol Romeu, que vol tornar al Girona, i Iñaki Peña. Aquest, el porter suplent, és l'únic que estarà segur a la temporada 24-25. A més, també un nom propi aquest matí a la Ciutat Esportiva. Thiago Alcántara està a les instal·lacions del club ja des de fa dies i és l'home que vol Hansi Flick pel seu cos tècnic. Per cert, demà al matí, a primera hora, a 9:45, primer entrenament de l'era Hansi Flick.
Doncs estarem atents. Aquest primer entrenament, ara hi ha molta càrrega física, menys pilota i més físic, que és el que no els agrada als jugadors, i falten cares noves al Futbol Club Barcelona. Ara en parlarem, perquè el gran desig és Nico Williams, un Futbol Club Barcelona que, recordem, a partir del dia 28 de juliol començarà una gira pels Estats Units.
I qui també ha començat avui a treballar és el Girona, oi?
Sí, amb moltíssima activitat. 19 jugadors de la primera plantilla, però aquí trobem també els jugadors que han estat cedits. Falta un gruix importantíssim d'internacionals entre l'Eurocopa, la Copa Amèrica, la preparació dels Jocs Olímpics. S'ha anunciat el fitxatge de Gabriel Misehui, aquest mitja punta neerlandès de 18 anys que signa fins al 2028. És a punt d'arribar Donny van de Beek, migcampista també neerlandès de 27 anys del United. S'ha renovat a Toni Fuidías, un dels porters, fins al 2026. Se l'ha cedit al Cartagena. I primeres paraules de l'entrenador del Girona, Mitchell.
No tengo ninguna duda de que va a ser un año precioso y un año muy bonito en el que continuaremos haciendo historia. Hay una frase muy bonita que es: se puede vivir consiguiendo grandes cosas y nos dan muy poco tiempo para hacerlas. Y yo creo que todavía no hemos tocado techo. Creo que todavía podemos seguir haciendo más.
Paraula d'entrenador, paraula de Mitchell, que treballa des d'avui i fins al dissabte a la nova ciutat esportiva de Vilablareix. Ja no treballa a Vilobí d'Onyà, a la Vinya, que ha estat la casa dels entrenaments del Girona les últimes temporades. Treballa des d'avui i fins al dissabte.
I tots pendents de la selecció espanyola, que espera rival a la final de l'Eurocopa.
Estàs parlant de la Roja, és a dir, la selecció de Lamine Yamal, el jugador del Barça que mateia el desitjat Nico Williams. Efectivament, amb rècord 6 partits, 6 victòries, espera rival a la final del proper diumenge. El rival surt del partit d'avui, de la segona semifinal entre Anglaterra i els Països Baixos, que arrenca a les 9 de la nit i, òbviament, que viurem aquí al Tiempo de Juego de Cope.
Molt bé, gràcies, Albert. Demà tornem a parlar.
Ens escoltem demà.
Aquí
que vagi bé, una abraçada.
Que vagi molt bé. I ens acostem ja a les 8 en punt de la tarda, i això vol dir que agafa el relleu la linterna d'Àngel Expósito. Nosaltres tornem demà a les 7 en punt de la tarda. Que vagi bé. Molt bona tarda.